Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda per completar la informació que ens ha ofert la Judit Caselles. Ja sabeu que aquesta tarda doncs, ja s'ha iniciat aquesta operació sortida. S'espera que la sortida de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona sigui de rècord, fins a 460.000 vehicles, fins demà a les 3 de la tarda. De fet, sabem, tenim constància a aquesta hora que hi ha un accident a la Ronda de Dalt que està complicant força aquesta operació sortida pel pont de Sant Joan, i és per això que connectem aquesta hora amb la Violeta Martos dins del RAC, que ens amplia aquesta informació. Què tal, Violeta? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, comença a complicar-se l'operació sortida d'aquest cap de setmana. Aquesta hora destaquem tres incidències importants. En primer lloc, a la P7 s'acumulen gairebé 8 quilòmetres de circulació en congestió. És el tram entre Sant Celoni i Llinars del Vallès en direcció a Tarragona, i també a la P7 9 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Llinars en sentit nord. A la Ronda de Dalt també es nota l'augment de vehicles i hi ha gairebé 6 quilòmetres de circulació en congestió en direcció al nus de la Trinitat. I a la 2, la retirada d'un vehicle està provocant 12 quilòmetres d'aturades entre Sant Feliu de Llobregat i Pallejà en sentit Martorell. És tot des del RAC. Bona tarda.
Doncs molt bona tarda, Violeta, i anirem connectant amb tu en el transcurs de la tarda. Que vagi bé.
Que vagi bé.
Doncs molta calma, ja ho sabeu, estem amb vosaltres, si esteu ara mateix al volant, tant si esteu a casa o si esteu treballant. D'aquí una estona parlarem amb la il·lustradora Marina Saiz, ens ve a presentar el seu llibre a Iguajim. Ja sabeu que l'Aquajim és una activitat fantàstica per les senyores que busquen doncs, fer salut i socialitzar. I clar, aquesta vessant més social té un paper importantíssim en el benestar de la gent gran, en part doncs, per evitar un dels escenaris més temuts en aquesta fase de la vida, com és la solitud no desitjada. Una solitud que per si sola no té per què ser un problema, però que sí que pot ser un impediment importantíssim per superar les vulnerabilitats que pugui patir aquella persona. De fet, en aquest sentit, la Universitat Rovira i Virgili ha posat en marxa un projecte que serà de gran ajuda per les persones vulnerables que viuen soles. El catedràtic Domènec Puig lidera aquest equip d'investigadors del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, i que saludem ja a aquesta hora. Què tal, Domènec? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies.
Domènec, explica'ns una mica, perquè ens ha cridat molt l'atenció el vostre projecte, explica'ns en què consisteix l'ICARE, no? Com dèiem, aquest projecte amb el que esteu treballant, Domènec.
Sí, sí, us explico. Aquesta és una iniciativa, una convocatòria del Departament de Drets Socials de la Generalitat que ve finançada amb fons europeus, els fons Next Generation, i nosaltres des de la universitat, doncs des del nostre grup de recerca, estem treballant bàsicament en aspectes que estan relacionats amb un concepte que avui en dia està en boca de tothom, que és la intel·ligència artificial. No? Llavors, intel·ligència artificial, en aquest cas aplicada, a millorar d'alguna forma la capacitat de vida independent de les persones. No? Aquest és el punt clau que hauríem de destacar en aquest projecte. És a dir, persones doncs, amb una certa vulnerabilitat, perquè són grans, perquè tenen algun tipus de discapacitat, etc. I que el que pretenem és amb els mitjans telemàtics, no? amb els mitjans computacionals, doncs, poder ajudar-los a continuar vivint a casa de la forma més independent possible, tenint cura de la seva salut, és a dir, sensoritzant d'alguna forma el seu domicili, de manera que un sistema després d'anàlisi de dades intel·ligent pugui aportar informació cap als cuidadors socials, cap a la família, de forma remota, no? De forma telemàtica, sobre les pautes vitals d'aquella persona. No estem parlant d'un sistema per detectar accidents a casa, no estem dient això. Estem
clar, clar, això, Domènec, està molt bé, que ho puntualitzis, no? Perquè pot ser podem caure ràpid, no?, pensar que sigui això.
Sí, sí, sí. Sí, sí, ho explico. És a dir, sí. Nosaltres, per concretar una mica i que tingueu una mica d'idea del que fem. Per exemple, imagineu-vos que sensoritzem amb sensors de gasos o amb sensors que permeten conèixer les constants vitals de les persones, com el ritme cardíac, com la respiració, com la tensió arterial, sense contacte, és a dir, amb sensors sense contacte, i sense càmeres, per exemple, òbviament, no posem càmeres dintre els domicilis, de manera que puguem saber si, per exemple, les pautes vitals del dia a dia d'una persona, imaginem-nos una persona gran, doncs, òbviament, que té doncs, una capacitat ja de fer coses més limitada, però que la idea és que pugui valer-se encara, que es pot valer encara per si sola i, per tant, que pot evitar pels diversos habitacles de la casa, doncs la idea és veure si aquesta persona, per exemple, s'està tot el dia tancada a l'habitació. Saber, de forma indirecta, si aquesta persona s'està tot el dia tancada a l'habitació, la qual cosa no seria positiu. Saber si aquesta persona, doncs cuina amb una certa regularitat, si va al servei, si va... Tots aquests aspectes que mostren doncs, una conducta, una pauta vital, diguem-ne, normal, els podem dimensionar, els podem analitzar i podem fer sistemes, diguem-ne, com he dit al principi, basats una mica amb el paradigma de la intel·ligència artificial, que proveeixin informació en els cuidadors, per tant, de que aquests puguin prendre decisions més ràpides i puguin valorar la situació sense necessitat de fer les pautes tradicionals que es fan avui en dia, que és que van als domicilis, truquen, li diuen vostè com està
i, ja està,
i què està fent, no? Doncs una mica aquesta és la idea de fons.
Escolta, i tinc moltes preguntes, Domènec. Escolta, primer de tot, en quina fase estarà el projecte?
Sí, estem en una fase intermitja de desenvolupament, o sigui, encara ens queda un temps per concloure. Pensem, de nou, vull destacar que això és un projecte de recerca. El projecte de recerca vol dir que estem investigant i estem fent prototipus funcionals, estem fent proves pilots, però el resultat immediat al finalitzar el projecte no és que hi haurà un producte al mercat per ser operatiu ja, però sí que esperem que hi haurà doncs, un prototipus que demostri la seva funcionalitat i a partir d'allà doncs, ja entrarem en etapes posteriors de desenvolupament, diguem-ne, a nivell de tenir un producte viable, no? Per tant, estem en una fase intermitja del desenvolupament d'aquest projecte, doncs validant la tecnologia, construint tecnologia, integrant informació i construint els nostres models computacionals.
Clar, aquests models, que també ens interessa saber, Domènec, i preguntar-te avui, aquests sensors, o sigui, permeten, a veure si ho entès bé, Domènec, fins i tot saber paràmetres com ara el ritme cardíac, la respiració, la pressió sanguínia, no?, de la persona al moment. De quina manera us heu ajudat, no?, o us esteu ajudant de la intel·ligència artificial, ara que se'n parla tant? Ha tingut algun paper...
Sí, explico. Per una banda tenim els sensors, aquests sensors que estic explicant són sensors que poden ser comercials, és a dir, nosaltres no creem, no fabriquem els sensors, sinó que nosaltres busquem quins sensors poden anar bé i el que fem és integrar-los i construir una plataforma computacional, un programa, no?, per dir-ho fàcil, però és molt més que un programa, no?, però una plataforma computacional que rep la informació d'aquests sensors, que els analitza i que és capaç de treure decisions intel·ligents, no?, decisions intel·ligents en base a l'històric de la informació. Aquí calen, perquè el sistema funcioni bé, calen moltes dades i cal un històric, no?, cal conèixer quines són les pautes vitals correctes i trobar alteracions sobre aquestes pautes vitals, i això es troba amb l'anàlisi de moltes dades. Per això he dit que necessitem temps perquè les dades s'obtenen justament anant inspeccionant d'alguna forma quins són els resultats dels sensors al llarg d'un històric. No és quelcom immediat, no? Els sistemes, sense allargar-me molt, però els sistemes d'intel·ligència artificial que desenvolupem estan sota el paradigma del que avui en dia es coneix com el machine learning, l'aprenentatge màquina, que es basa en una sèrie de xarxes neuronals complexes, doncs, que aprenen informació diversa, no?, d'orígens diversos, com les que estic explicant, de sensors diversos, i que són capaces d'aprendre d'aquesta informació per inferir nou coneixement. Una mica és complex d'explicar, no?
No, ho estàs explicant molt bé. Ens està quedant clar. Domènec, mira, hem d'anar acabant aquesta conversa. Interessant tot el que ens has explicat. Aquest sistema monitoritzat que monitoritza doncs, l'activitat d'aquestes persones més vulnerables que es trobin amb aquesta solitud no desitjada. Sí. Sé que tu... Ja saps com som, que sempre volem dates, però tu dius, bueno, és que estem en una fase de recerca. Quan creus? Veus possible que aquests sensors... Suposo que voldreu això, no?, que acabin inserint-se en el sistema públic no?
I tenim diversos centres pilots en els quals participen amb nosaltres per fer... per fer proves, per fer experiments, no? Perquè, evidentment, la tecnologia, la que estic explicant, doncs, s'ha de demostrar en funcionament en casos pràctics, no? Nosaltres considerem, a veure, que el projecte teòricament està estipulat perquè duri fins al final de l'any 25, i esperem que després de la finalització del projecte, doncs, amb un any més es pogués prototipar un sistema, diguem-ne, a nivell de producte, per dir-ho així, de producte final, no? Per tant, amb un parell i mig d'anys, nosaltres creiem que podria haver-hi un sistema realment vàlid, no?, per estar en el mercat, per dir-ho així.
Déu-n'hi-do, doncs a veure si passa ràpid. Domènec Puig, catedràtic que lidera aquest equip d'investigadors del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, investigador principal del projecte ICARE. Moltes gràcies per haver-nos explicat de la Universitat Rovira i Virgili. Que vagi molt bé i ja tornarem a parlar, a veure, quan ja estigui tot a punt.
Moltíssimes gràcies a vostès pel seu interès i a disposició sempre que sigui necessari.
Gràcies, Domènec. Doncs, que vagi molt bé. Bona revetlla. Escolteu, 2 minuts ja que passen d'un quart de 5 ja de la tarda, d'aquesta tarda de divendres, aquí a Ràdio Estel. Fem una cosa, tirem cap a publicitat i a la tornada el mestre Virgili, que ja arriba un dia més, un divendres més, amb les seves lliçons ben acurades sobre el català. Ara tornem.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Vinga, mestre, que tenim molta feina. Com va això?
Bé, si vols salta alguna cosa.
Oh, i tant, estem en directe ja, eh?
Ah, és molt bé.
Què hem de fer? Que no es posa... Ja, clar, com el mestre ja és una estrella de la televisió, ja no se'n recorda d'on està el micròfon i de...
Pots comptar, estrella.
Què, com va anar? Molt bé, no?
Del cas Star.
Escolti, però va donar de si l'entrevista a la xerrada divendres a Can Grasset?
Sí, us va agradar?
Home, sí, recuperem. Bueno, recuperem. Jo la recuperaré, perquè la vull tornar a veure. Es pot recuperar?
Sí, he fet un tuit amb... L'han penjat un seguidor meu,
sí.
Ha tingut l'amabilitat de penjar-la a YouTube i aleshores he fet un tuit amb el vincle i te l'he enviat, eh?
Sí, no, jo ho he retuitejat, no sé ja com es diu a X.
Fet córrer, a mi m'agrada dir...
Fet córrer, no? Ho he fet circular. Sí. Però bé, no? S'hi va sentir a gust.
Sí.
Bueno, no sé. Se va canviar la camisa, eh?
Pel croma, perquè era verda.
Ah, ja li van dir
va
la Vanessa.
Va ser una vedada, i mira que jo ho sé, que amb un croma no hi pot haver
això, ho va dir
coses
la Vanessa,
verdes, no?
Sí.
Però doncs mira, vaig anar allà amb una camisa verda, primer que em van dir, aquesta camisa no pot ser.
I escolta, i li van regalar la camisa, els de TV3, o?
No, només se la deixen.
Ah, val.
Sí.
Ai, maca, bonica, aquella camisa.
Sí?
Sí.
M'agrada.
Oh, li quedava ben, feia goig.
Molt bé.
El Grasset bé, eh?
Sí, molt bé.
Us coneixeu?
Ja ens coneixíem, sí.
Clar.
No gaire, però ens coneixíem, sí.
Aquí també... Nosaltres agraïts, també, que fer ressò.
Qui coneixia més eren els altres dos riudomens de la taula.
Home, és veritat, el professor Claveguera, no?
Sí, el Joan Maria Claveguera, que ens coneixem de tota la vida,
clar.
Som de la mateixa edat,
sí.
No? I en Marc Joan, que és el fill d'un company, d'un amic meu.
Oh, molt bon politòleg,
De Riudoms, sí.
Personatges il·lustres.
Sí, 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 que s'esmenta el llibre perquè formaven part del grup de folk que vam fer.
Déu-n'hi-do. Deixeu-me presentar com cal en Josep Maria Virgili, que és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Coiné i el Cercle Vallcorba, que el tenim aquí a Fabricació Pròpia cada divendres i, de fet, avui ens donarà una altra gran repassada d'allò que, bueno, que diem bé i que no diem tan bé, sí, en català.
No amaguis la llengua, no siguis covard. La cultura encara és viva, no la podem matar. No siguis covarda.
Però no, clar, no, no, TikTok. És que la Vanessa ens diu, digue-li el mestre, digue-li, fes-ho circular. Però és una estrella TikTok, ara també.
Es veu que sí, jo no en tinc de TikTok.
Home, i potser se l'hauria de fer un TikTok, potser, no, mestre?
Home, passivament sí que els veig, els TikToks. Ja me'ls enviaràs. Passivament, tot i que no tens TikTok,
no tens,
si t'envien el vincle, doncs m'ho pots veure.
No, no, doncs circula molt bé, eh?
Sí, sí.
Sí, fa bona feina, també, a TikTok.
Molt bé, molt bé.
I potser o és on cal fer més feina, no?
Potser sí.
No?
Potser sí.
Potser sí.
Sí, sí, perquè diu que la gent jove no són a Twitter, són a TikTok.
Exacte.
Sí. El que passa és que, esclar, els vídeos són els que em fa la Vanessa. Sort de la Vanessa que em fa vídeos, perquè, clar, jo de vídeos no en faig. No?
Bueno, mira, sort que tenim de la Vanessa i de, sí, i de l'Aiva. A veure, per quina castellanada vol començar avui? Perquè ens han aportat... La Vanessa me tornava a dir, ho sento, crec que ja ho vàrem fer, eh?
Doncs no la fem.
No la fem.
Doncs ja,
anem
ja
cap a... Volem ser una mica gamberros, avui. Com ho podem ser, de gamberros?
No, home, que és un castellanisme que no em cap al cap que l'hagin posat als diccionaris.
Ah, però està al diccionari, gamberro?
Sí, sí, sí. Oh. Fa, no sé exactament en quina data, doncs el van posar al diccionari. I recordo que quan amb els meus amics érem adolescents...
I éreu gamberros?
No.
Ah.
No ho érem.
Ah.
Però teníem preocupació per la llengua. Era un dels castellanismes que
sí,
uns als altres ens esmenàvem. De dir, és que no hem de dir gamberro, perquè ho percebíem com un castellanisme. I és que, a més, ho és. Hi ha gent que diu, no, és que gamberro és una mena de deformació de gran berro. I això, no, gran berro. És a dir, un verro, que és un porc destinat a la reproducció, no? El verro i la verra, no? Són els porcs que són pares. I llavors, un gran verro. Però això és el que se'n diu una etimologia popular.
Home.
Un gamberro, no se sap ben bé. Podria ser que tingués alguna relació amb el mot italià gamba, que vol dir cama,
clar,
no? I no se sap ben bé l'origen que té, però vaja, que no ve de gran verro, seguríssim.
Seguríssim.
I que no és un mot català, també seguríssim. No?
I com en recomanaria vos dir gamberro?
En sentit recte, és a dir, un que fa... ja fa coses, per exemple,
sí,
no? Un brètol.
Un brètol.
Un brètol que fa bretolades.
Un bandarra.
No em acaba d'agradar aquest mot.
Per què?
És molt, molt, molt arrelat.
A mi m'agrada molt bandarra.
Sí, però és un mot... del mot de la delinqüència, no ho sé.
Hm?
Sí, perquè es deriva de la banda.
Ah.
I ja el miraré, aquest mot.
Ah,
però
doncs
a mi em grinyola aquest mot, eh?
Bueno,
malgrat que surt en una cançó de la Trinca, però em grinyola. Jo diria brètol, i els brètols que fan bretolades.
Clar.
I després hi ha gent que diuen gamberro amb un sentit figurat, volguem dir que és provocador, que és mordàs, que és burleta, burxeta...
Burxeta?
Doncs se pot dir de totes aquestes maneres, no? Si un escrit, doncs això, provocador, mordàs... burxeta, burleta, serien les alternatives en aquest altre significat figurat que sovint es dona aquest mot, no?
Uh-huh. Bueno, doncs mira, ja ho sabem. Per tant, gamberro, tot i estar al diccionari, en recomana dir-ho així, de, doncs, un brètol, burxeta, que també a mi m'agrada també burxeta.
Sí, sí, perquè burxa.
Clar.
sí.
Grimpar, què li passa a grimpar?
Grimpar, ja sé que ara això sorprendrà
molt,
el món excursionista.
Oi, jo no m'ho esperava, eh? Jo quan l'he vist el guió...
És un francesisme.
Sí.
No és un castellanisme, és un francesisme que es va introduir en el món excursionista.
Sí.
I no té cap trellat, perquè jo aquest mot no el vaig sentir mai fins que vaig ser gran. I el vaig començar a sentir en un grup excursionista.
Clar.
Sí. Perquè jo sempre ho havia dit amb el mot català corresponent, que és un mot que sap tothom, a més, que és enfilar-se. Enfilar-se.
Però, per tant, grimpar...
Per mi, grimpar és enfilar-se per una roca, sí. per un lloc una miqueta dificultós, doncs t'hauràs d'enfilar.
Però i no està ben dit, grimpar?
Home, també és el diccionari,
val.
Però jo trobo que el mot que hauríem de preferir és el mot català, que és enfilar-se. Eh? El que diu la dita, nen, no t'enfilis. No.
Que prendràs mal.
Això mateix, sí. Que, a més a més, té un ús figurat. Quan un s'enfila vol dir que fa un gramassa d'una cosa que li han dit, no?
Oh,
i respon una mica malament, i llavors diu, no t'enfilis, no?
No t'enfilis més, eh?
No t'enfilis al cirerer.
Estimeu, estimeu, I sé que pons que vencin tots els ocs. I que a les valls més fondes arriba sempre un raig del millor sol. Rieu, rieu, en llavis dels sols i en desfets.
Va, anem a la parella de la setmana.
Sí, embaràs.
Va.
I embarassar.
Ui, això.
I prenyat, i prenyar.
Emprenyat?
Prenyar.
Ah.
Deixarem emprenyar, que és un ús figurat.
Que s'emprenyin els altres.
Sí, sí, sí. Ara parlem dels usos rectes, no? Què és un embaràs? És una nosa.
Noi.
Què és embarassar?
Sí.
Doncs posar noses.
Ah, sí?
Què és desembarassar? Per exemple, aquesta taula d'aquí, si ara aquí haguéssim de posar unes estovalles perquè hi haguéssim de menjar, imaginem-nos-ho, no? Ja sé que això no ha de ser així, no? Diríem... Desembrassa la taula, no? Desembrassa, és dir, lleva les noses que hi ha aquí, lleva tot això que fa nosa
sí.
per posar les estovalles.
Sí.
Això és el que vol dir. Llavors, quan va sorgir...
Però, perdoni, mestre, o sigui, no és tant ordenar, sinó és més llevar, diguéssim...
Desembrassar és llevar les noses.
Va.
I embarassar és posar una nosa.
Uh-huh.
Clar, a mi em sembla una mica insultant per les mares
clar.
Dir... Que quan se'ls diu està embarassada, és dir-li porta una nosa. És, literalment és dir això. Però, clar. Aleshores, hi va haver una època en què els mots naturals de les coses, sobretot els relacionats amb el món de la sexualitat i la reproducció, i l'escatologia també, doncs hi va haver una tendència a... no ho sé, com un pudor a dir-los, i si cercaven uns sinònims, a vegades absurds, no? I aleshores va sorgir en castellà, perquè això no es diu en cap altra llengua, va sortir aquesta dèria, perquè en castellà també es diu prenyar, és exactament el mateix mot del mateix origen llatí, etcètera. Però en castellà va sortir això d'embarazo, i els catalans, com que tenim la dèria calcadora, que tot ho hem de calcar del castellà, doncs ho vam calcar del castellà. Per exemple, el francès, tenen també un eufemisme, diuen grossa, grossesa, però ja és un mot diferent, no? Però, en canvi, els anglesos mantenen el mot, tot i que l'anglès és una llengua germànica, mantenen aquest mot llatí en anglès. En anglès es diu així de forma natural. I, aleshores, volia... A més, hi ha un dels turons de Montserrat que se n'hi diu la prenyada. I tots els excursionistes l'anomenen la prenyada.
Avui perquè... trobo que està molt excursionista, mestre?
És que sóc excursionista. Sí, sí.
No ho sabia, això.
Doncs hi ha un turó...
No sabia que era excursionista, mestre.
Ah, sí, home, i tant. Sí, sí, no cal dir.
Però i què surten? Cada cap de setmana a fer excursió?
Cap de setmana sí, cap de setmana
ah,
no,
molt bé.
En general. No? Sí. I ara descansem perquè fa massa calor.
Ja li veia bon color de pell.
Sí, sí, això va ser de l'excursió.
Que sí?
Sí, sí.
Veus?
Doncs a Montserrat, un dels turons, se diu la Prenyada, i li van posar aquest nom, i es diu de forma natural,
clar.
No? Perquè és el nom català que li van posar.
Clar.
Ningú li ha passat pel cap que canviar el nom del turó i ara dir-li l'embarassada. No, se li diu la Prenyada en aquest turó per la forma que té. Vull dir, si veus una fotografia del turó, veuríeu per què se li diu la Prenyada.
Perfectament, no?
Perfectament, no?
Ho entendríem.
I volia aprofitar parlar d'aquests dos mots per parlar de les dues grans escriptores catalanes antigues. Les dues grans escriptores de l'època antiga, que eren Sor Isabel de Villena, que va viure al segle XV, i Estefania de Requesens i Ruiz de Liori, que va viure a la primera meitat del segle XVI. Tant l'una com l'altra, en els seus escrits, diuen prenyada, i ho diuen amb tota naturalitat. I això que Sor Isabel de Villena era monja, era monja del monestir de la Trinitat de les Clarisses de València, del qual monestir va ser nomenada abadessa el 1462. I va escriure la seva... De fet, és una escriptora d'obra única. Va escriure sols una obra, que es diu La Vita Christi, que és una vida de Jesucrist, podríem dir, fent un compendi dels diferents evangelis i d'una manera, podríem dir, més planera, que ella ho va escriure perquè ho llegissin les monges del seu monestir. I aleshores, allí segurament que parlant de la Mare de Déu, parlant de Santa Isabel, doncs diu que estaven prenyades,
clar,
quan ho estiguessin, no? I no li feia vergonya, perquè era un mot... És a dir, en aquella època, dir prenyada i prenyar era com ara dir taula. Era un mot neutre del tot. I també el mot parir. Per exemple, l'Estefania de Requesens, que era barcelonina, és a dir, era baronessa de Castellvell i de Molins de Rei, i era barcelonina. Però es va casar amb un noble castellà que es deia Juan de Zúñiga, que era conseller de l'emperador Carles I, que anomenat Carles V d'Alemanya. I aleshores, al casar amb aquest senyor, doncs com que el marit anava sempre al costat de l'emperador amunt i avall per terres castellanes, doncs ella l'acompanyava a tot arreu. I aleshores ella estava molt de sa mare, que sa mare no l'enyorés, perquè clar, no es podien veure, i aleshores cada setmana
què
li
feia?
Escrivia una o dues lletres.
Ah, veus?
I la mare devia agafar aquestes lletres, les anava apilant, i s'han conservat totes aquestes lletres que l'Estefania escrivia a sa mare, s'han conservat totes.
Tal qual, eh?
Sí. Sa mare, hem de suposar que li responia. De fet, sí, ho diu, li responia. Però com que ell anava amunt i avall, les respostes s'han perdut. Però, en canvi, les que escrivia ell, i és un català, si jo recomano a tothom, està publicat les obres, totes les lletres
que,
de l'Estefania...
Que ho llegeixin, eh?
Sí, sí, sí. I veuran quin català feia servir l'Estefania. I l'Estefania deia, mare, ara quan arribi el meu parí, perquè el meu parí, deia, perquè ja va tindre 10 fills...
Déu-n'hi-do. Mestre, fem una cosa, perquè ho farem, això que ens recomana. Però jo li agrairia, si us plau, aquesta hora, perquè potser hi ha gent que s'acaba de connectar i ara diu, ara en Virgili no sé què parla, de prenyar, d'embarassar. Ens podria fer un resum, justament del que ens ha explicat, embarassar i prenyar.
Sí.
És el mateix?
No és la mateixa cosa. Jo el que voldria recalcar és que embarassar i embarassada i parir són mots que són neutres, no són mots grollers. Són mots que es poden dir en qualsevol conversa amb tota naturalitat, perquè la monja Isabel de Villena i la Mare de Déu Fills, Estefania de Requesens, ho deien amb tota naturalitat. Ho deien amb total naturalitat. I eren unes persones molt recatades, tant l'una com l'altra, però ho deien amb tota naturalitat, perquè dir aquests mots és com dir taula. I que el mot embaràs és una nosa, i embarassar vol dir posar noses, i desembarassar vol dir llevar les noses. I, per tant, és una mica insultant que una dona prenyada, diguem que està embarassada, perquè és dir-li, portes una nosa. I a la millor la mare diu, no, a mi el fill que espero no és cap nosa. No me'n fa gens de nosa.
Clar.
No? Aquest seria el resum.
Doncs molt ben resumit, com sempre. Ara sí que passem, perquè ens queden 5 minuts amb el mestre Virgili, avui una miqueta abans d'hora, perquè suposo que anireu de rebella.
Sí, poc o molt, sí. Sí.
Menjareu coca i patates.
Sí, la coca ja és allà, eh?
Ah, que ha portat coca?
Sí, sí.
Ui, és que això, és que Virgili mai falla, eh? Ara, mira, ara parlant, on està la coca? Que la té l'Ester.
Sí, la té l'Ester, és allà.
Val, i per què li dic lo de l'Ester? Perquè avui parlareu d'Esters i de Judits?
Sí, aquests dos mots, hi ha gent que diu, hi ha de posar la H, com es fa en algunes llengües.
Sí, que ens poden portar com embolic, de dir Ester va amb H o sense H, o Judit també, no? Amb l'H, diguéssim, final o no.
Etimològicament va amb H, però en català s'ha d'escriure sense H. En català, tant Judit com Ester s'han d'escriure sense H, tot i respectant que si algú té el costum d'escriure-ho amb H, doncs que ho escrigui com vulgui, eh? Jo no dic mai la gent el que han de fer, ni el que han de dir, ni res. Jo explico una mica com han de ser les coses. I quant de temps tenim?
Tenim 3 minuts.
Ui, no ho puc explicar, tot el raonament, perquè,
fem una
perquè
cosa.
És un raonament una miqueta llarg, perquè hem d'arribar a l'indoeuropeu per explicar això.
Això
no? Doncs... I avui hem fet un resum i hem dit el què, no? I és que, bé, faré diré el més essencial, i en tot cas, si convé,
divendres que ve. Sí, perquè hem de parlar d'Aigua Gim ara, eh?
Ah,
que practica Aigua Gim, vos?
No, n'he practicat mai.
No?
He vist com gent ho practicava, això sí, però...
A Riudoms es practica o no?
No ho sé.
Teniu piscina, no? Allà,
sí, sí, però
municipal.
No hi vaig.
Ah,
sí.
Ah, no?
Ho havia vist a Montbrió.
Ah, veus?
Alguna vegada, però fa molt de temps, eh?
Clar.
I ara ja tampoc hi visc, a Montbrió.
Bé, és veritat, que ja ho vau recordar l'entrevista divendres.
Sí, sí.
Entrevistarem a la Marina Saez, que és aquesta gran il·lustradora que ha fet aquest llibre tan, tan bonic.
Molt bé.
I ara marxem a publicitat i si de cas ens quedem amb aquella prèvia que ens ha dit de Judits i d'Esters.
Sí, el resum seria, etimològicament van amb,
però molt resum,
amb Bach,
eh?
Sí. Sí, etimològicament van amb Bach,
sí.
Però... És una etimologia que en català hi ha el costum de no respectar.
Val.
I no la posem. Perquè, per exemple, teatre també s'hauria d'escriure amb TH.
Clar.
I les llengües que respecten l'etimologia de teatre, com és l'anglès i el francès, l'anglès i el francès, teatre porta H.
Clar.
Però en català, en un moment determinat, es va dir la TH no la respectarem, aquesta etimologia, i posarem simplement una T. I per això teatre s'escriu en català, només em té.
És que ha entrat la Marina. Hola, Marina.
Hola, què tal?
Gairebé no et deixem ni seure.
No passa res.
Què coneixes en Virgili, en mestre Virgili, Marina?
La veritat és que no. Em sento molt avergonyida, però no.
Per què ho dieu, això?
No, perquè m'ho han dit a fora i dic, ostres, l'hauré de conèixer, potser.
Que tens X, que tens compte de Twitter.
No.
Ui, mestre. Clar, és que vostè és un influenciador lingüístic ara mateix. Ai, que ens van dir l'altre dia, això ho hem de rectificar, eh? Un usuari a X que ens van dir que diu, no li digueu influenciador lingüístic, s'ha de dir mestre.
No, el que
divulgador,
va dir...
Divulgador.
Sí, el que em va dir un seguidor és que això d'influenciador tampoc era gaire encertat. I vaig dir que us ho diria, però mira, no hi havia pensat més. I és com has dit, sí, sí.
Diu, ja ho està fent, no, la Vanessa?
Sí, sí.
Mestre, que tingueu bona revetlla.
Igualment.
I ens queden pendents les Judits i les Esters, eh?
Això
sense H. Ens ha de quedar clar, sense H.
Sí, i és,
en català.
M'agradaria explicar el per què.
El per
què. Ara hem explicat la cosa,
no,
però
clar.
Sense dir el per què.
Ah, això mateix. No. Marina, que ho sabies tu, això, que anaven sense H?
La veritat és que no.
Jo dubtava sempre, eh? Que dius, ostres, anava amb amac o no? Doncs pues mira, en català es veu que no.
Doncs mira, una cosa més.
Fem una cosa. Mestre, que vagi molt bé.
Igualment.
Deixem-ne de revella. Moltes gràcies per la coca. I a la tornada, què, Marina? Anem a fer Aigua Gim o no? Aigua Gim. Aigua Gim, eh?
Aigua Gim.
Que ho ha fet molt bé, aquest títol, de posar-ho així, la Marina,
sí,
en català, eh?
Catalanitzat. Sí.
Bé, eh? Bueno, després ja li deixaré, que fa aquesta cara, després ja li deixaré llegir, home.
Molt bé.
I mirar, perquè és que fa molt de goig. Va, anem a publicitat i parlem amb la Marina.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra. Un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Y entramos al agua y, ostras, qué fría, sí. Ostras, qué caliente, ostras, me ha pegado una patada el que va por esa calle. Con los 80 y pico de años que tenemos, a ver, claro, si no nos que... toca ya un poquito de esbarjo, ¿qué dicen ustedes?
A més, sense pues, marí oiga. I sense res, que pots sortir, pots entrar a l'hora que vulguis.
Bueno, què és aquesta meravella? Jo us les presento. La Lucía Almaraz, la Glòria Luelles, la Marga Ponsfant. Fan Aquagym al Centre Esportiu Municipal Perill, al barri de Gràcia, Barcelona, i des de fa unes setmanes les tres són també algunes de les protagonistes d'aquest Aquagym, el nou llibre il·lustrat de la Marina Saiz, que per salut ella es va haver d'apuntar a fer piscina. Ara li preguntarem on va coincidir amb aquestes iaies, com ella mateixa les defineix en el seu còmic, plenes d'energia i vitalitat. Clar, moltes d'elles sense marit i també sense complexos, que viuen la bellesa amb alegria, amb sororitat i moltes ganes de passar-s'ho bé a dins i fora de l'aigua, que això està molt bé. Aquagym és aquest debut al còmic, de, com dèiem, de la il·lustradora Marina Saiz, que va rebre, per cert, menció especial al Premi Finestres 2022 de còmic en català, i que avui és un plaer saludar aquí a l'estudi. La saludem, de fet, novament. Marina, benvinguda de nou, eh?
Hola, bona tarda, gràcies.
Escolta, moltes felicitats, primer de tot, perquè tothom parla d'aquest Aquagym.
Gràcies, estic molt contenta que sigui així, que puc dir, estic super... Bueno, és un honor.
Però escolta, tu t'esperaves perquè aquest èxit que ha tingut Aquagym, perquè ha exhaurit existència. Nosaltres estem acostumats a aquest concepte de fer el sold out en els concerts, però clar, és que això és molt estrany, no?, el món editorial.
Sí, totalment. Bueno, la veritat és que no m'ho esperava gens i bueno, o sigui, no m'esperava mai que això s'acabaria convertint en un llibre. Vull dir, el projecte va començar el 2018 com una cosa personal, com una cosa petita, que, bueno, que jo doncs, pensava que com a molt seria un fanzine que vendria doncs, a fires d'autoedició de la ciutat, entre amics. I el 2022, d'una forma molt inesperada, em va caure aquesta menció que, bueno, que de cop i volta doncs, em va fer adonar-me'n que tenia un altaveu molt potent i que doncs, ara totes aquestes coses, aquestes anècdotes que jo havia anat doncs, apuntant, dibuixant, etcètera, doncs, estarien en un llibre a l'abast de tothom.
Clar, això és una passada. Perquè és que, Marina, jo no sé, però a mi, saps això del boca a orella? Ja és com de per WhatsApp. Escolta, però tu has llegit ja aquest llibre d'Aquagym? No t'ho dic de debò.
En sèrio?
Sí? Tu no ets conscient o no?
No, la veritat és que no.
Ostres, és que retrates molt bé una generació.
Sí, no sé. O sigui,
què creus que el fa especial?
O sigui, el cas és que jo quan vaig arribar al barri el 2018, bueno, com bé has dit, em vaig apuntar a la piscina per aquest tema del genoll i havia de fer, bueno, havia de nedar, etc. I aleshores, quan vaig començar a coincidir amb aquest grup de dones, doncs, de seguida em vaig com quedar molt fascinada.
Vas al·lucinar, no?
Sí, vaig al·lucinar doncs, per això, per la seva vitalitat, per l'alegria que tenen supercontagiosa. I també em vaig adonar que realment feia molt de temps que no tractaven persones grans. Al final, jo quan vaig perdre els meus avis, doncs, era pràcticament una nena, era una adolescent, i feia molt de temps que això, doncs, que no em relacionava, no?, amb aquest tipus de... Bueno, amb aquest col·lectiu de persones. I la veritat és que va ser una sorpresa molt grata descobrir que bueno, que al final... L'AT és un número i que, malgrat que les experiències vitals que elles tenen i les que jo pugui tenir siguin tan diferents, el fet de que, tot i així, hi hagi com aquesta connexió, això em semblava com molt, una cosa molt genuïna.
Clar, deixa'm preguntar-te, perquè al llarg del còmic és preciós, ja deixo de dir-ho, perquè al final mira, bueno, però que l'heu pagat o la maca o què? No. És que és així, amb el teu estil tan elèctric, jo l'he llegit aquest matí i és que reia sola, farcit d'humor, veient moltes interioritats d'elles, com per exemple aquesta anècdota, no?, del grup de iaies, que una fins i tot t'explica que es posa compreses a les sabates.
Sí, aquesta anècdota està causant molt furor, perquè crec que de fet és una molt bona idea, segurament.
Perquè sigui
siguin més tubetes,
perquè siguin més tubetes, sí, sí. Unes plantilles ortopèdiques, doncs això, d'allò més barates, econòmiques. Sí, no ho sé, la veritat és que, o sigui, tenen una capacitat inventiva i, bueno, al final és una experiència vital i també sí. Com una manera d'estar, doncs, desacomplexades, en certa manera, que doncs, ja tens certa edat i t'és igual el que diran.
Escolta, tu tens, si no m'equivoco, 30...
36.
Sí. Trobes a faltar una mica aquesta naturalitat, aquesta alegria, no?, que desprenen. Ara ho direm, ara, dèiem les iaies, perquè tu fas servir aquest, el
sí,
concepte
iaies. Sí, sí, jo us dic així. Les meves iaies. En tenia dos i ara en tinc com 12 mesos. Sí, sí, sí.
Saps? Trobes a faltar una mica aquesta energia que transmeten elles?
Sí, crec que en general estem una mica atomitzades. Crec que vivim d'una manera, sobretot a les ciutats segurament, però bastant individual, i elles sí que encara tenen molt aquesta cosa de, doncs, si arribes a un vestuari i dius bona tarda, dius bon dia, a la persona que tens al costat li pots comentar alguna cosa, encara que no la coneguis de res. De fet, va ser una mica així que jo vaig establir com relació amb elles.
Clar, com vas arribar a intimar amb elles, saps? De dir...
Clar, o sigui, jo al final soc treballadora autònoma, tinc aquests horaris una mica estranys i començava a anar a la piscina, doncs, a les 10 i mitja del matí, perquè bé, abans doncs, feia tot d'altres coses a casa, tasques domèstiques
autònoma,
diverses.
Sí.
I aleshores, doncs, bueno, al final és aquesta cosa de que som animals de costums i sempre anem a parar, doncs, a la mateixa guixeta, pràcticament, no?, el mateix passadís, i clar, i efectivament, doncs, elles també, i aleshores, doncs, això, jo les escoltava i a mesura d'anar-nos veient i vas coincidint, i al final, és veritat, a mi també m'agrada xerrar i suposo, doncs, que vulguis o no, es va generant un vincle.
De dones, que és que si les comenceu a conèixer, perquè, de fet, Marina, tu fas una presentació només a l'inici, que et la Clotilde, i van sortint totes, eh? Que ara et preguntaré, com es van veure elles després il·lustrades? Bueno, primer, com els hi vas dir que faries aquest llibre? I després com s'hi van veure, eh? Si van veure bé o no.
Sí, o sigui, aquesta és una part una mica amb la que encara m'estic reconciliant, perquè bé, com he dit abans, jo no pensava que això seria un projecte que s'aniria tant de les mans, per dir-ho d'alguna manera, que acabaria sent un llibre. Sí que és veritat que jo soc il·lustradora i faig altres llibres, però acostumo a fer coses per mainada i era la primera vegada que em posava a explicar, doncs, això, una història real, per adultes i, a més, en format còmic. Aleshores, sí que va haver un punt en el que, bueno, després de guanyar la menció i conforme anava passant el temps, era inevitable, o sigui, havia d'explicar-los que estava fent això. I jo tenia, com et dic, una mica de por perquè em sentia una mica lladre, no? Com que en aquest espai, que és aquest espai d'emancipació en el que es converteix el vestuari...
Com doncs, l'íntim, no?
Clar, exacte. Hi ha tots aquests trossets, petits trossets de la vida d'altres persones que, bueno, que jo he anat agafant i que al final he posat, doncs, això en un llibre que està a l'abast de tothom i que ara qualsevol persona pot més o menys llegir. Bueno, em feia molta por la seva reacció en aquest aspecte i he de dir que ha sigut molt, molt més positiva del que esperava i sí, molt, crec que estan molt contentes. No sé, moltes amb... Sobretot sorpreses, també moltes, no? Com que no, però com, un TVO de iaies? O sigui, què és això? No ho entenem. O sigui, els còmics no hi apareixen superherois, no? Aleshores,
sí, bueno... Bo.
Sí, crec que després també...
Però s'ho fent... van entomar bé.
Sí, totalment. Sí, I de fet, ara, en el procés de promoció, estan sent supergeneroses i s'estan prestant molt, doncs, per... No sé, em van acompanyant la presentació, o sigui, com... Crec que, d'alguna manera, crec que estan fins i tot entusiasmades.
Home, tu diràs. Escolta, crida l'atenció que... Sí que hi ha un apartat que surten els homes, però molt poquets. Què fa que l'aigua gim, no? Només sigui de dones.
Sí, bona pregunta. És veritat que hi ha algun home que en fa, però són pocs. A veure, crec que, malauradament, vivim en una societat patriarcal i doncs, hi ha aquest prejudici de que hi ha certes activitats que només estan destinades a les dones. No ho sé, jo he de dir que em vaig fer al principi, quan vaig arribar al 2018, i pot arribar a ser bastant dur. O sigui, hi ha com aquesta cosa que al final ets tu qui fas la força contra la resistència de l'aigua. No ho sé, crec que simplement, especialment el grup de matins, doncs hi va aquest grup de dones i potser això, doncs no sé, amb els prejudicis que cadascú pugui tenir, fa enrere molts homes que crec que podrien gaudir-ne perfectament, també.
Escolta, tu creus que s'ha apuntat més gent ara al perill o no? Perquè, clar...
t'imagines, ara, que no s'hi pugui anar perquè estigui massificat.
Espera, que connectem ara mateix amb el Centre Esportiu Perill per saber quants són els matriculats. No tenim les dades.
T'imagines?
No tenim les dades ara mateix, però de ben segur que sí, perquè, clar, o sigui, està sent com tota una revolta. Està molt bé. Marina, també dius que el contacte amb aquest grup de dones va ser per tu alliberador, perquè et van fer veure que es pot ser d'una altra manera, més divertida, més vital. Creus que tenim una idea equivocadíssima del significat de fer-se gran?
Bé, no sé si equivocada, però sí que segur estereotipada. I al final la bellesa, com qualsevol altra realitat, és una realitat complexa on hi ha doncs, moltes capes i moltes maneres, no? I sí que és cert que potser hi ha dones que sí que encaixen més en aquest estereotip de la iaia cuidadora que fa els macarrons gratinats pels nets, però després també n'hi ha moltes altres que no tenen ganes d'això i que tenen ganes doncs, de gaudir de la vida i de passar-s'ho bé, no?
Clar, deixa'm entrar en això d'aquest concepte de iaies, perquè això, o sigui, perquè tu li dius a elles, són les iaies, no? O què?
Sí, les meves iaies, sí.
Aquestes iaies. I elles encantades, no? I del goig també de fer-se gran, perquè són unes iaies, perdona, però mira, no, si vols... O sigui, no, la primera part del llibre on les presentes, que clar, tenen, estem parlant de iaies de 90, no?
Sí, molts
anys. La Clotilde
anys.
És la gran, no? O és de les més grans?
L'Estrellita és la més gran.
Ah, l'Estrellita.
Sí, l'Estrellita crec que és la més gran.
Perdona, clar, o sigui, la Clotilde... Ara que no ens escolta la Clotilde. Bueno, potser després. Qui porta la bossa que pesa tant?
No ho sé.
No ho ha volgut dir mai.
No, la Clotilde, per això, que és com el nom que li vaig posar a la Matilde, que és... ella va morir aquest febrer.
Què dius?
Sí.
Ostres, doncs sí. Mira, un bon record, no? També un homenatge.
Sí, sí. Sí, va ser... Bueno, de fet, la part final del llibre està bastant dedicada a ella i, bueno, va ser un cop una mica... O sigui, malgrat sàpigues que al final s'es tracten amb persones que són molt grans, doncs no deixa de ser com... Bueno, per mi va ser bastant, bastant dur i la meva reacció va ser molt emocional perquè, no ho sé, hi ha com aquesta cosa naïf, potser, no?, de que com que són tan vitals i tan divertides, doncs et penses que la vida és per sempre i resulta que no.
És al·lucinant, això que estàs dient. Vull dir, no? Perquè, o sigui, quan tu entres en aquest grup, no?, d'aquesta edat, penses, ostres, com viuen, no?, de quina manera viuen, què estic fent? No, tu no et vas plantejar fer-ho, què estic fent amb la meva vida?
Sí, totalment, i de fet hi ha molts dies, no sé, doncs pel matí que jo arribo amb les meves preocupacions i les meves mogudes i vaig allà i les trobo a elles... que han passat per experiències de tots els colors, però que tenen un somriure a la cara i que estan allà dient, bueno, aquí estem per fer una cosa que és gaudir de la vida i tot el més són tonteries.
Critiquen poc.
Bueno, sí que hi ha algunes baralletes, però no, és veritat, això crec que també és un estereotip, aquesta cosa de la tieta, no?, com la tresina que està tot el dia fent-se freig... bueno, crec que això, que al final és un estereotip més.
Escolta, tu creus que també a l'esport, vull dir, perquè jo crec que també queda... És significatiu, no?, que també que l'esport formi part de les seves vides, que també les uneix, no?, i és una forma i de viure també, no?, i d'encarar-ho.
Sí, totalment. Sí, o sigui, crec que l'esport és l'excusa que les fan allà i... Perquè moltes ho diuen, no? Jo vinc aquí a xerrar i a passar l'estona sí. I a relacionar-me i vinc al final a estar amb les meves amigues. Però també és cert que bueno, que també l'esport és la clau, segurament, d'aquesta vitalitat que tenen amb tants anys, perquè, bueno, al final, doncs, estan actives i van cada dia, o sigui, és un nivell de...
Escolta, van cada dia, eh?
Sí, sí, van cada dia. És que és molt fort. Sí, sí.
Qui dius que és el que més t'ha sorprès? Ara ja anem acabant, Marina, però què és el que més t'ha sorprès d'elles, no? Que dius tu, potser, aquesta manera d'encarar la vida, o que no t'esperaves, però no sé si tu mateixa també tenies prejudicis, no?
Et van dir, bueno, sí, absolutament.
Saps, quan arribes amb un grup de tanta gent gran que tu deies, o sigui, que fa temps que no em relaciono, no? Ja no tinc avis, àvies, no?
Sí, o sigui, de fet, bueno, surt una mica d'aquí, no? Aquest és el motor de voler explicar aquesta història, que és que jo sóc la primera que es topa amb els seus prejudicis respecte a aquest col·lectiu i de cop i volta diu, ostres, però si això és una altra història. Crec que d'alguna manera el que m'emporto és que... bueno, jo pensava que quan... O sigui, quan era petita em pensava que quan creixem ens convertim doncs, en persones com segures, assertives, que prenen decisions, que avancen per la vida pas valent. I aleshores, bueno, ara que sóc més o menys gran, o sigui, tinc 36 anys, es pot dir que ja no sóc una nena, doncs bueno, veig que això no és així, no? I què està passant? Segueixo sent una persona doncs, això, vulnerable, imperfecta, amb molts dubtes. I l'altra cara d'això és doncs, també doncs, aquesta innocència, segurament, o si vols, no sé, actitud naïf, que potser és més pròpia dels infants i que atribuïm socialment als nens i a les nenes i em va sobtar molt descobrir que no, que això ens acompanya sempre possiblement i que fins i tot o sigui, podem mantenir-ho doncs, fins als 93 o 94 anys, no? I descobrir això per mi va ser com la gran troballa.
Com ha estat relacionar-te? Perquè ara ho deies tu, avançaves tu, que és el teu primer còmic, diguéssim. Com ho has portat, això? T'ha agradat o no? T'haig de dir que
sí.
A mi m'encanta l'humor que destil·les. Vull dir, hi ha com aquestes pinzellades.
Moltes gràcies. Sí, o sigui, bueno, una mica la cosa és que la història em va trobar una mica ella a mi, no? Aleshores, bueno, clar, jo doncs, no sóc escriptora, no podia fer una novel·la, no sóc directora de cinema per fer una pel·lícula, així que vaig, bueno, vale, doncs la meva eina és el dibuix, doncs miraré d'explicar això i sembla que un còmic potser s'hi ha bé bastant. Bueno, va ser un procés llarg, i de fet he après a fer un còmic mentre feia aquest còmic. Ara mateix segurament a l'haver-lo acabat doncs...
o sigui, tu quan vas començar el llibre ho vas veure clar que havia de ser un còmic o no?
Bueno, sí, jo crec que això sí.
Això ho tenies clar, eh?
Sí, o sigui, al final la meva eina és el dibuix, no sé, també segurament, com que precisament era una cosa que no havia fet mai, tenia ganes una mica de llançar-me en aquesta piscina.
Mai millor dit,
Sí, exacte. Bueno, ha sigut un procés on ha hagut molt d'aprenentatge i com et dic, o sigui, hi ha moltes coses ara mateix que canviaria segurament.
Què dius?
Si tornés a començar.
Sí? Què canviaries,
sí,
per exemple?
Ostres, no ho sé, això potser fa molt mala premsa i els de l'editorial em faran la bronca, però no ho sé, sí que penso que potser les anècdotes estan totes molt juntes, que potser estaria bé que les coses poguessin respirar més, que la seqüenciació fos més pausada. Però bueno, també hi havia una cosa de que tenia una extensió màxima, que eren aquestes 128 pàgines, i tenia un Word ple de moltíssimes anècdotes.
Per tant, Marina, pot haver-hi segona part d'Aigua Gim.
Pot haver-hi. La veritat és que crec que ara mateix el que tinc ganes és de descansar una mica i dedicar-me a altres projectes, però sí, no ho sé si encara si seguiria sent interessant o seguiria una mica més del mateix, però bueno, sí, anècdotes n'hi ha, per suposat.
I ara tu dius, i què t'agradaria fer ara? Perquè després d'aquest llibre amb tanta vida, no sé si ja tens al cap ja... Cap on t'agradaria tirar?
Bueno, tinc al cap un àlbum il·lustrat en el que estic treballant que parla justament d'aquest pas entre la infància i l'adultesa i d'aquestes coses que de vegades no es perden del tot i com aquest procés com simètric. I després sí que tinc un projecte de còmic al cap també, però ja et dic, o sigui, crec que...
De moment
és una biografia familiar i la idea és investigar una mica al voltant de què significa ser pobre en una societat capitalista com la nostra.
Interessant.
Però bueno, ja veurem què passa amb això.
Ja et llegirem. Moltes gràcies, Marina, i enhorabona, Marina Sáez.
Gràcies a vosaltres.
Pareu la vista amb aquest Aigua Gim, còmic en català. Gràcies, Marina, de novament.
Gràcies.
Vinga, va, que anem a escoltar en Pau Massip les notícies de les 5 i tornem amb la darrera hora del Fabricació.